¿Qué secreto se escondía tras los muros de la residencia?
¿Toca usted el piano, señorita?
Estudié algo hace 3 años y luego lo abandoné.
Pero todavía recordará usted el solfeo.
Sí, creo que sí.
Creo que el público, pues tal vez desconozca mi vida particular. Vida que guardo con un celo tremendo y vida que es absoluta, completa, totalmente normal. Vida de un hombre que le gusta mucho su casa, que le gustan mucho sus libros, que sale poco, que es gran amigo de sus pocos amigos y nada más. Quizá ese sea el Ibáñez Serrador desprovisto de telarañas y de monstruos, o de chicas en minifalda o en pantaloncitos cortos que llevan preguntas a los concursantes. Ese es el Ibáñez Serrador que creo el público desconoce. Soy, aunque no lo parezca, muy tímido. Entonces, el señor Ibáñez Serrador que imagina, el señor Ibáñez Serrador que crea, bueno, aunque crear es una palabra demasiado importante, digamos el Ibáñez Serrador que se inventa cosas, se las inventa aquí en casa.
Moment pel cinema a la xarxa. Víctor, què tal, com estàs?
Hola, Albert Martí.
No, avui sóc el Martí.
Sí, avui toca Martí, igual que la setmana passada. Bé, com estàs?
Bé, molt bé. Sentíem, de fet, Chicho Ibáñez Serrador, que ha estat més o menys actualitat, va morir fa recentment, eh?
Sí, un... dies.
Bé, una figura molt important, sí, tant pel cinema com per la televisió espanyola, diríem.
Sí, déu-n'hi-do, durant molts anys, una carrera molt llarga, ara en parlarem. Ell, concretament, Narciso Ibáñez Serrador, Chicho, com se'l coneixia col·loquialment, va morir el 7 de juny passat, a l'edat de 83 anys. I ell era uruguaià d'origen, havia nascut a Montevideo, però el 1947, quan ell tenia 12 anys, doncs va venir a l'estat espanyol i aleshores, posteriorment, es va nacionalitzar, va tenir la nacionalitat espanyola i ja va viure la seva vida doncs, a l'estat espanyol. Ibáñez Serrador no va ser una figura pròpiament cinematogràfica, és a dir, no es pot dir que fos un home absolutament de cinema, ara en parlarem també d'això. El gros de la seva obra bàsicament se centra en el món de la televisió i deixant de banda el que eren els concursos i aquest és un altre terreny, però sobretot també es va centrar en les sèries dramàtiques i en les TV movies. De manera que aquest era el seu món el seu món on va treballar més. El cinema va ser un gairebé podríem dir que una mena d'apèndix a la seva carrera, però molt exitós, això sí, molt exitós. Nosaltres hem obert el cinema a la xarxa escoltant doncs, un fragment de La Residència, una pel·lícula de l'any 1969 amb Lili Palmer, Cristina Galbó, Maribel Martín, Càndida Losada i Víctor Israel, que situava la seva acció en una residència per a noies on la directora, que era la Lili Palmer, doncs és una dona doncs, molt especial, una dona doncs, que practica uns plaers sadomasoquistes amb les seves internes i la cosa girava entorn a això. Va ser una de les 3 pel·lícules més vistes de la seva època. Només va quedar per darrere de No desearás al vecino del quinto, que era de l'any 1970, i després d'Adiós cigüeña, adiós, del 72. Va estar gairebé un any en cartell, La Residència, va tenir 3 milions d'espectadors i va recaptar uns 750.000 euros de l'època. 750.000 euros. És a dir, que va ser un èxit brutal, brutal. D'altra banda, tenia un gran director de fotografia a La Residència, que era el valencià Manuel Berenguer, que va fer la seva carrera a Catalunya i que és un home que va treballar doncs, amb grans directors com Stanley Kramer, Anthony Mann, Nicholas Ray, Herb Hathaway, David Lean o Josh Cukor. Tot això ja dius déu-n'hi-do, no? Bé, com he dit, un dels elements més destacats de la figura de Narciso Ibáñez Serrador és la seva producció televisiva, especialment les sèries de terror.
De fet, em sona molt una molt coneguda, que és les històries per a no dormir, no sé si en parlaràs.
Sí, sí, tant i tant. Aquesta va ser potser la seva sèrie més emblemàtica. Tots en aquell moment, quan les emetien, les seguíem apassionadament perquè eren molt bones. Jo la recordo en blanc i negre, imagina't, en tele en blanc i negre. Bé, històries per anar a dormir. Aquesta, ara escoltarem un fragment justament d'un capítol d'aquesta sèrie que es diu La promesa.
Encara no el tenim, sembla, però...
Ah, no? Ah, bé. Sí, era, hi ha un capítol... Bé, en tenia molts de capítols. En tenia... Perdó?
Si podem passar... Podem passar al 3, si voleu. Si
ah,
vols.
Bé.
I després recuperem el fragment, sí, sí.
Sí, seria El regreso. És un altre capítol de la sèrie, un altre capítol de Històries per a no dormir. El que passa és que, mentre La promesa pertany a la segona etapa, El regreso pertany a la primera. De tota manera, les dues van ser molt bones. Ara escoltarem un fragment, aleshores, de El regreso. En aquesta primera fase hi havia capítols d'aquells que els que els van veure doncs conserven a la memòria. Un fragment de El regreso.
Hay noches en todas las casas en que los muebles o la madera del piso cruje más.
Por humedad o por cambios de tiempo.
Hay veces en que una puerta se abre porque sí. O suena un golpe dentro del armario. O cae un libro de un estante.
Pero eso son cosas normales que pasan siempre.
Sí, sí, sí. Pasan siempre. Pero... ¿De verdad, Ricardo, tú crees que son cosas normales? ¿Nunca has sentido como si alguien muy cerca de ti respirase?
Sí.
Te observaban. De que había alguien muy cerca de ti.
Sí.
Bé, com sentíem també, un to tenebrós, aquest
sí.
El regreso. En 60 estem parlant d'això.
Sí, 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 exacte, sí, sí, el 67.
67.
Per ser exactes, és la segona meitat dels 60, però sí. Aquesta història, El regreso, tenia un guió de Narciso Ibáñez Serrador, però estava basat en una història escrita pel psiquiatre Fernando Jiménez del Oso. Per a molta gent avui dia aquest nom no significarà res, però en aquella època, i especialment després en els anys 80, aquest home es va fer molt famós perquè va conduir alguns programes de televisió d'ocultisme i de parapsicologia. I aleshores aquesta història estava escrita per ell i la va adaptar a la tele doncs en Ibáñez Serrador. Aleshores podem, no sé si ara podrem escoltar La promesa. Bé, continuarem. Aleshores, doncs, passarem a una de les pel·lícules, en tot cas. Passem a una de les pel·lícules, la segona i última pel·lícula que va fer, que va fer el Narciso Ibáñez Serrador. La pel·lícula es diu ¿Quién puede matar a un niño? És del 1976. En aquest cas es tracta d'una història molt angoixant, molt, que gira entorn d'un matrimoni britànic, que durant la seva lluna de mel s'instal·la en una petita illa que està habitada només per nens i nenes. Però aquests nens i nenes acaben sent tan perillosos com, per exemple, ho van ser els famosos ocells de la pel·lícula d'aquest títol de Hitchcock.
De Hitchcock, sí.
I la similitud amb la pel·lícula de Hitchcock és absoluta. Vull dir, l'únic que canvia, diguéssim, és el dolent, entre cometes, de la pel·lícula, que en el film de Hitchcock eren els ocells, uns ocells que es rebel·len contra els humans, i A quien puede matar a un niño, de Ibáñez Serrador, són els infants que es rebel·len contra els adults. ¡No!
Pero vas a hacer exactamente lo que yo te diga.
Tom, ¿dónde han
escucha,
ido? ¿Qué le ha pasado?
¡Escucha, escucha! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a correr! Sé que será difícil para ti, pero hay que hacerlo, ¿comprendes?
Sí, pero...
Pase lo que pase, seguirás corriendo. Y si te caes, yo te ayudaré. Solo has de pensar en Rosie y en Richard, y no en el hijo que llevas dentro. Aunque
¿pero
te canses,
quieres
aunque
que lo olvide?
Te duela, seguirás corriendo sin parar hasta la barca. ¿Comprendes? ¡Vamos!
Bé, sentíem aquesta pel·lícula angoixant, realment. Quin podem matar
sí,
un niño?
Sí. Quin podem matar un niño? Aquesta pel·lícula estava basada en la narració El juego de los niños, El juego de los niños, de Juan José Plans. Per bé que tenia diverses diferències entre la història i la novel·la, diguéssim, i la pel·lícula. Tanmateix, Ibáñez Serrador presumia d'això, presumia molt. Bé, a veure, s'ha de dir una cosa, Ibáñez Serrador era molt ego. Com hem sentit en el primer tall de tots,
sí.
Si no ha repetit 4 o 5 vegades el seu propi nom, no n'ha dit cap, no? Ell presumia molt de dir la novel·la era la novel·la, però jo he fet la meva pel·lícula, i indirectament menystenia bastant, diguéssim, la novel·la de Juan José Plans. Injustament, perquè, en fi, la història, la idea original era de Plans. De tota manera, a més, és absurd, vull dir, atribuir-se tants mèrits per part de Serrador, perquè veient la pel·lícula veus que el referent és Hitchcock. El referent és la pel·lícula Els ocells de Hitchcock, o si encara filem més prim, no la pel·lícula, sinó la novel·la en la qual Hitchcock es va basar, que era una novel·la de Daphne du Maurier. Per tant, era una novel·la, era un conte de Daphne du Maurier.
Va fer la seva versió, diríem, de tot plegat, va agafar la influència, com deies, de Hitchcock i també de sí. La història de Plans.
Sí, exactament, no? Després, el film, val a dir una cosa, va estar també un gran èxit, Quién puede matar a un niño. La pel·lícula de Serrador va recaptar 63 milions de pessetes de l'època, que déu-n'hi-do. I encara no hauria recaptat més si el protagonista masculí, en comptes de ser un actor de televisió australià bastant fluixet, hagués estat l'actor que Serrador volia, que era l'Anthony Hopkins. Però en aquell moment tenia un compromís cinematogràfic i no podia, i va dir que no. I aleshores, això jo crec que perjudica bastant a la pel·lícula, perquè l'actor, ja et dic, és molt fluixet. Es deia Louis Flander, era molt desconegut i una mica mediocre, No donava el contingut. Bé, ara sí que podrem escoltar el fragment d'aquest capítol de les històries per a no dormir, el de La promesa. Ja he dit que aquesta sèrie és un dels capítols més destacats de la seva història professional. Aquest fragment que ara escoltarem de La promesa està interpretat per Luis Peña i Paloma Valdés i gira entorn de l'amo d'una funerària que pateix de catalèpsia i, clar, té por de ser enterrat viu. I aleshores vol convèncer la seva neboda que li prometi i que signi una sèrie de mesures, que prendrà una sèrie de mesures en cas que a ell el declarin mort.
Muchas veces he estado como tú ahora estás, a solas con un hombre o una mujer que se ha ido. Y observé que la naturaleza juega a disimular la muerte, a engañarnos a los vivos. La luz, por ejemplo. Fíjate que a veces las llamas de las velas titilan, haciendo que se muevan las sombras y parezca que el rostro que contemplamos también se ha movido o ha parpadeado. Y el silencio es tal que podemos oír el ruido de movimientos casi imperceptibles, de suspiros. No son fantasmas ni espíritus, ni tampoco la vida que regresa al cuerpo. Es la muerte que comienza a roer, a deshacer, a convertir en polvo lo que fue polvo.
Sentíem aquest capítol mític de Històries per a no dormir, bé, com dèiem, amb aquesta música clàssica ja dels capítols i amb aquesta veu també. Que...
Són molt angoixants,
sí,
perquè clar, eren temes molt tètrics,
sí.
Tenebrosos, però estaven molt ben fets i molt ben interpretats. Hi havia un estol d'actors i d'actrius boníssims, tots treballaven magníficament, i sí, com tu dius, doncs amb la veu ja veus que la interpretació era molt bona, oi?
Ara ja se'n parla molt d'aquesta part més cinematogràfica de les sèries de televisió. Segurament Narciso Ibáñez Serrador va fer molt també per això a l'estat espanyol, diríem, a la televisió espanyola.
Sí, perquè en aquella època, clar, a veure, era... Encara la televisió arrossegava molt els vicis del teatre. i a vegades encara podia, en alguns casos podia ser teatre filmat, una mica, i encara no havien arribat noves influències, especialment dels Estats Units, però sí, realment després van bé, avui dia són coses fantàstiques, però en aquell moment doncs era tot molt incipient. La promesa estava escrita per Ibáñez Serrador, el guió era seu, però s'inspirava en el conte L'enterrament prematur d'Edgar Allan Poe, que era un autor que ell admirava molt. Es va emetre aquest capítol, La promesa, el 1968, i pertany a la segona etapa de la sèrie Històries per a no dormir, que va incloure episodis com El aniversario, El cuervo, El trasplante o La cabaña. La primera va ser la de 1966-1967 i la tercera, ja molt més tardana i irregular, en els anys 80. Les millors, com he dit, són les dues primeres. En la primera, per exemple, hi havia capítols esplèndids com El asfalto, La pesadilla, La zarpa, La bodega, L'alarma, El doble, El muñeco o El regreso, que abans hem escoltat. És a dir, que déu-n'hi-do, hi havia coses molt bones. El fet que Serrador només rodi dues pel·lícules a la seva vida pot semblar paradoxal, i encara més si tenim en compte que deixa de fer cinema quan té 40 anys. És a dir, no és que diu, bueno, ara ja és una vella glòria, ja està, ja es retira. No, no, als 40 anys deixa de fer cinema, i això sobta molt, sobretot tenint en compte que, a més, les dues pel·lícules, com hem dit, havien tingut un èxit espectacular, i no s'entén. Ell ho justificava precisament apel·lant a l'èxit. Ell deia que sí, que havien estat dos grandíssims èxits i que el fet que arribis tan amunt fa que tinguis pànic d'iniciar una nova cosa que no arribi a superar el llistó de les dues o les que hagis fet anteriorment.
Clar, volia deixar anar, diríem.
Clar. Aleshores, doncs, bé, la por a no tenir èxit doncs va fer que no fes res més. Bé, és una excusa, no? Si sí. Non è vero, ben trovato, com diuen els italians. Sigui com vulgui, aquesta és la història cinematogràfica de Narciso Ibáñez Serrador, mort, com hem dit, el 7 de juny passat, a 83 anys, li faltaven 26 dies per fer-ne 84. I nosaltres li direm adeu escoltant les seves paraules d'agraïment quan li van donar el Premi Goya,
sí.
El Goya d'Honor, Goya d'Honor, just uns dies abans de morir. Ell patia una malaltia degenerativa i no va poder assistir a la cerimònia, i arran d'això, doncs, ara fa uns mesos, li van fer un petit homenatge, un petit acte de lliurament en privat. Aquest acte va ser filmat i aleshores, el 2 de febrer d'aquest 2019, el van projectar a la cerimònia de lliurament dels Goya.
Els Goya, sí.
Uns dies abans de morir, la Filmoteca de Barcelona li havia dedicat un petit homenatge. Aquestes són les paraules de Narciso Ibáñez Serrador amb les quals tanquem el nostre cinema a la xarxa.
Sin duda alguna, este es el Goya que puede hacer que nunca, nunca olvide. Gracias por la atención que habéis puesto en las cosas que yo he hecho. Porque las he hecho, no lo duden, para ustedes. Siempre para ustedes.
Bé, Víctor, moltes gràcies. Com hem dit, hem conegut una mica més la figura de Narciso Ibáñez Serrador, tant del cinema com també de la seva part molt més important, segurament, televisiva, com a mínim per quantitat.
Sí, calia deixar en testimoni del seu pas pel món del cinema com a figura destacada que va ser amb els èxits que va obtenir.